Els cants de vots ressonen avui a l'església de Sant Pol, al centre de Kigali.
A Sant Pol, alors, il y avait beaucoup de gens.
A Sant Pol ens hi vam refugiar molta gent, la majoria tutsis, però alguns hutus també, els que no estaven d'acord amb les matances. Totes les cases eren plenes, fins i tot la capella. Hi havia gent per tot arreu. Com a mínim 1.000 persones, segur. Els Interahamwe venien cada dia a buscar-ne alguns i en van matar molts. Cada dia esperàvem la mort. Tenien totes les claus. Totes les portes els pertanyien. No teníem cap força, estàvem totalment indefensos. A vegades entraven amb una llista i deien tu, tu i tu, veniu. O si no, et detectava per les característiques físiques. Si no, et miraven els carnets d'identitat on hi apareixia l'ètnia, però, de totes maneres, molta de la gent que venien a matar ja els coneixien i sabien bé qui i qui eres. Eren veïns del barri.
La jove Immaculée, ara monja, va sobreviure a Sant Pol, però també a diversos atacs anteriors. Tota la seva família va ser assassinada. Avui, la capital és una ciutat segura, neta, endreçada, molt tranquil·la. Però la calma que la tenyeix té un aire estrany, que es confon segons com amb un regust de tristesa. Cada racó guarda una porció de la història, cada vianant camina amb els seus propis records. Ansi Bomana tenia 6 anys quan van abatre l'avió presidencial. La seva família es va tancar a casa, però quan van començar a fer curt de provisions, l'enviaven a buscar menjar. En les expedicions veia els cadàvers, els cossos morts escampats pel carrer, però la seva primera preocupació era creuar les barreres que els milicians Interahamwe havien instal·lat als barris.
Jo tenia la responsabilitat d'anar a buscar el menjar. El meu pare em donava diners i jo sortia a l'exterior amb els francs. Els Interahamwe em podien demanar on era el meu pare o em podien matar pel meu nas. Veus que el meu nas és molt prim, molt tutsi. Quan jo veia els Interahamwe, inflava les narius intentant que semblés més gros. Tenia trucs així.
Al cim d'un dels 1.000 turons, al sud del país, hi ha una escola secundària que mai va ser acabada de construir. A l'abril del 94, 50.000 persones s'hi van refugiar. Avui, els cossos emblanquinats, dissecats, recorden quin va ser el destí de la majoria. Alguns conserven encara cabell, altres robes capçada o algun ornament. Els més petits, sobretot els de nadons, estan esclafats.
Vam utilitzar calç per assecar els cossos per la seva conservació i preservació.
François és el responsable de Murambi, un dels centres memorials que s'escampen pel país. A part dels famosos goril·les de muntanya, en les guies de Ruanda aquests memorials hi apareixen ara com una espècie d'atracció macabra.
Ara ja no hi ha divisió interètnica com abans del genocidi. Ja no existeixen els carnets d'identitat on s'hi menciona de quin grup som. Ara som tots ruandesos. Tenim les mateixes oportunitats d'estudiar, de treballar, així que crec que amb el temps la reconciliació és possible.
Tots ruandesos. El govern diu voler esborrar les diferències. No es pot preguntar de quina ètnia ets. Però, en canvi, els diaris disparen constantment informacions sobre els tutsis víctimes, ajudes als supervivents tutsis i han desaparegut del discurs fins i tot els hutus moderats. Els cartells que per tot el país demanen que no es repeteixi el genocidi, els omnipresents presos condemnats a treballs comunitaris que tallen gespa, conreen els camps o netegen els vorals de la carretera, i els durs memorials s'encarreguen que el genocidi no caigui en l'oblit col·lectiu, ni dels ruandesos ni de la comunitat internacional. Per evitar que es repeteixi, sí, però s'ha convertit també en un poderós escut pel govern actual, que utilitza la memòria com a carta blanca, un joker capaç de justificar-ho pràcticament tot.
El genocidi va afectar tot el país, els que el van fer i els que el van patir.
I les víctimes no són només els tutsis que van patir directament la violència, sinó els hutus que van ser forçats a perpetrar-la, els que s'hi van oposar, i els que no hi van participar i en paguen ara les conseqüències al diabolitzar-se un grup sencer.
Jo era petita, recordo que a casa sempre hi havia reunions. El meu pare es tancava en una habitació amb els visitants, tant ell com la meva mare són ara a la presó acusats de genocidi. No sabré si són innocents fins que se'l jutgi, però els ulls del meu pare veig que és culpable, és com si fos orfe. Era una nena, però per ser filla de qui sóc, molta gent em tracta com si fos una assassina.
Me'n recordo molt de la meva mare i només tenia 6 anys quan la van matar. És per això que no hi estic bé, aquí a Ruanda. Cada dia penso en marxar degut al pes de la memòria, del dolor.
Durant la setmana de dol que cada any se celebra per l'aniversari del genocidi, es disparen els casos de trauma que busquen ajuda psicològica. La memòria hi és. S'està però gestionant honesta i objectivament.
Quan t'han ferit, mires amb ulls ferits.